Mira, avui volem abordar la crisi energètica que arran de la guerra de l'Iran està sacsejant els mercats internacionals, inclús posant en dubte la nostra manera de viure i que, de fet, Jami, ja estem notant a les nostres butxaques.
I tant. Mira, el govern balear estava parlant, ahir ho van publicar, doncs, els fertilitzants, que si la gasolina, en fi.
Volem abordar aquest assumpte delicat, complex, amb Antonio Turiel, científic i divulgador espanyol, reconegut per les seues investigacions sobre energia, sostenibilitat i esgotament dels recursos naturals. Ell és doctor en física i llicenciat en física i matemàtiques. Treballa com a investigador a l'Institut de Ciències de la Mar, del CSIC, on estudia fenòmens relacionats amb l'oceanografia i també el canvi climàtic. Ha adquirit una àmplia reputació per la seva tasca també com a divulgador, com a comunicador. El seu blog de Oil Crash també ha agafat doncs, gran rellevància, a més dels seus llibres, conferències i articles publicats en premsa i revistes. De fet, justament fa poques setmanes es va tancar el No Normal Tour amb un seguit de xerrades arreu de l'Estat per abordar doncs, aquesta complexa situació energètica actual. Tenim la sort de que ens pugui atendre a aquesta hora. Antonio Turiel, benvingut a Radio Illa i gràcies pel temps.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, fa bastant de temps que som conscients que hem d'anar canviant de manera de viure, de consumir, de desplaçar-nos per l'esgotament i l'encariment dels recursos energètics. Però bé, el canvi, la transició, tot això va lentament, encara que hi hagi un ministeri que es digui així, de transició energètica. Estem vivint ara, amb la guerra i l'evidència de la nostra dependència del petroli, una acceleració d'aquest canvi de paradigma, de manera de viure?
Home, jo crec que sí que hi ha un canvi de paradigma, sí que hi ha un abans i un després, no? I també una mica la història del no normal era precisament enfatitzar que no tornarem a la normalitat entesa com s'havia entès la normalitat fins ara, no? Però realment el que no crec és que realment se produeixi cap tipus d'acceleració en el model de transició renovable, més que res perquè no funciona. O sigui, aquí nosaltres vivim una fantasia de que s'està fent una transició, de que aquest model de transició, que és un model pensat per les grans empreses, és un model realment funcional, i no ho és. Això no vol dir que les instal·lacions renovables siguin inútils, tenen el seu valor, però al final tampoc es pot fer una transició, que vol dir una substitució completa de tot el consum d'energia actual basant-nos en aquest model d'electrificació i de més. Hi ha moltíssims impediments, fa molts anys que ho expliquem, però és que a sobre, amb aquesta situació de la guerra, s'agreujaran aquests impediments, perquè, per exemple, una part dels problemes és la disponibilitat de materials que es necessiten, i justament si falta dièsel, que és com s'extreu la majoria d'aquests materials i com es transporta la majoria d'aquests materials, doncs realment el que passarà és que serà més difícil, fins i tot ara, fer aquest tipus de canvis que es pretenen fer. O sigui que sí que hi haurà un canvi, però no exactament en la direcció prevista, anem a dir.
Clar, aquest apunt és molt encertat. Els minerals que es necessiten per fer l'electrificació s'extreuen amb maquinària que funciona a dièsel. Si no hi ha dièsel, no es pot fer l'electrificació.
És que aquest és un dels taló d'Aquiles de tot el model, però bueno, l'entén més, o sigui, té un problema també de la pròpia disponibilitat dels materials. Aquests materials s'esgoten. No hi ha una quantitat infinita ni es poden extreure al ritme que ens doni la gana. Amb la qual cosa ja això també compromet tot el model. De totes maneres, al final, el que està comprometent actualment més el model de transició és el fet de que no podem electrificar-ho tot. Quan tu parles d'energia, la gent tendeix a desassociar, perquè és una mica el discurs oficial, com si la majoria del nostre consum d'energia es fes en forma d'electricitat, no? L'electricitat és una forma d'energia, no? No és una font, és una manera de tenir energia, no? Doncs la gent té tendència a pensar-se que l'electricitat representa un percentatge molt gros del nostre consum. Moltes vegades la gent, quan jo pregunto, diu, bueno, un 60, un 80, és un 20. I aleshores, un 20%. Clar. Aleshores, clar, realment no és un percentatge tan important i resulta que aconseguir conquerir aquest quasi 80% restant, que encara no és elèctric, és molt difícil i no tenim les tecnologies per fer-ho. I, de fet, hi ha coses que ja se sap que són perfectament impossibles de fer amb electricitat, no? Aleshores, bueno, pues, te preguntes, no?, per quin motiu s'ha apostat per aquest model, i bàsicament és un model que era el que interessava a les grans empreses que volien mantenir un control de l'energia i que volien creure que existirien aquestes tecnologies que no existeixen, perquè si no, evidentment, el seu model de negoci no pot funcionar. S'ha posat literalment el carro davant dels bous, i això doncs fa molt difícil que puguin funcionar les coses. I ara la dificultat que tenim és aquesta, és necessitem fer una transició, la necessitem per motius ambientals, de manera molt evident, i com es farà palès sobretot l'any que ve, quan arribi el nou niño que ve, que sembla ser que és un niño que surt de tots els rècords de la història, amb la qual cosa la Mediterrània estarà extraordinàriament calenta, amb la qual cosa el risc de tempestes molt violentes s'incrementarà moltíssim.
Això de cara a aquest estiu?
No, de l'estiu del 27.
Estiu del 27, perquè, eh?
Sí, sí, perquè ara comença un niño. El niño és una oscil·lació quasi periòdica del sistema climàtic mundial i aleshores cada cop que es produeix el que està passant els últims anys és que el planeta s'escalfa. El niño és un mecanisme que té el planeta per intentar balancejar l'energia que té l'hemisferi sud i l'hemisferi nord. Però l'hemisferi sud absorbeix més calor que l'hemisferi nord i de tant en tant s'ha d'intentar passar a l'hemisferi nord per equilibrar-se. Què passa? Que l'hemisferi nord també està absorbint massa energia i en comptes d'aconseguir passar-se la pilota d'una a l'altra, el que fan és escalfar l'aire i aleshores la temperatura del planeta puja i també puja la temperatura dels oceans, amb la qual cosa és el que dic de cara a l'estiu que ve, perquè el punt àlgid del niño sempre és cap al dia de Nadal, per això es diu el niño. Doncs serà que el punt àlgid i els efectes més severs es notaran a partir de l'estiu que ve. Bueno, doncs tenim aquest problema climàtic, evidentment hem de fer la transició. No tenim les tecnologies de substitució, hem estat venent tota l'estona, que si l'hidrogen verd, que si el cotxe elèctric i demés, són coses de nínxol, tenen les seves aplicacions, sens dubte, però no són coses generalitzables i no a l'escala que es volia. I ara pues, ens trobem que hem de fer el canvi, no sabem com fer-ho, i a sobre ens trobem que ara pues, s'ha creat una disrupció molt massiva, perquè jo crec que la gent no n'és conscient, o sigui, a Espanya s'està visquent una bombolla de quines són les conseqüències reals de lo que ha passat a l'estat d'Hormuz, que a més, justament l'últim dia, la cosa s'ha complicat encara més amb aquests atacs de l'Iran, no? Però així unes xifres una mica per veure per sobre què és el que està passant. Aquí per l'estat d'Hormuz passava el 20% de tot el petroli que s'extreu al món, però com que els països que produeixen petroli també en consumeixen, per ells mateixos, i consumeixen la meitat, bàsicament aquest 20% del petroli mundial que passava per aquí representa el 40% del que està a la venda. I això és el que t'importa a tu si ets un importador, com és el cas d'Espanya o com és el cas de les Illes. Doncs el 30% també del gas natural liquat, que és com el 15% de tot el gas que està a la venda, el 30% dels fertilitzants nitrogenats, el 30% del sofre, que és un subproducte del refinatge de petroli i que es fa servir per fer àcid sulfúric, que es fa servir l'extracció de molts metalls, per exemple el coure, i també per l'obtenció de fosfats, que és un altre fertilitzant, el 30% de l'heli, que es fa servir, entre altres coses, per fabricar xips, el 30% de l'alumini i, bueno, i moltes altres coses que ara mateix no són capaços de valorar i coses que seguran afectades per la falta d'aquestes matèries, per exemple el dièsel, perquè entre altres coses també el petroli d'aquesta zona és el millor per fer dièsel del que hi ha al món, amb la qual cosa hi ha una repercussió extrema en tots els estirats mitjos que inclou el fuel oil, el dièsel i el querosè, que és el combustible dels avions del que ara se'n parla tant, no? Aleshores, bueno, tenim un problema d'interrupció extremadament sever. I, per exemple, de coses que no s'expliquen, ara mateix en el context de l'estat espanyol falta el 15% del petroli que estaven consumint fins ara. Encara tenim sort, perquè estàvem parlant d'una interrupció del 40% de tot el petroli i la venda i a nosaltres només ens està faltant el 15%. Però igualment ens falta el 15%. I estem tirant de les reserves que hi havia, dels dipòsits que hi ha aquí, que cobrien l'equivalent a 95 dies de consum nacional. Ara mateix ens queda petroli com per 81 dies. Aleshores, si continuem baixant a aquest ritme, que estem perdent bàsicament un dia de reserves per setmana, en, jo que sé, 2 o 3 mesos, doncs ja arribarem a uns llindars que obligaran a activar mecanismes de protecció per evitar anar a situacions pitjors. I això, evidentment, suposant que, per exemple, des d'Europa no s'obliguen a donar part dels nostres combustibles, perquè nosaltres estem millor que ells, perquè aquí s'han conservat les refineries i allà no. I aleshores, bueno, pues, que es obliguin a donar-li combustibles o que la situació ja empitjori i encara perdem més de la producció de petroli o que els Estats Units decideixin per contenir els preus al seu país que ells deixen d'exportar i aquí sí que hauríem begut oli perquè els Estats Units ara mateix representa el 14% del petroli que consumeix Espanya i un percentatge semblant a nivell de la Unió Europea. O sigui, és una situació realment molt dura i molt més difícil del que es pretén fer creure i, a més, amb una última greujant i es tenint en compte el nivell de destrossa que ja s'ha fet a les terminals de càrrega, refineries, oleoductes, gasoductes i els propis jaciments i el fet de que tu no pots interrompre l'extracció de petroli i de gas en un camp madur perquè la pròpia roca s'acaba cimentant, s'acaba tancant, i això fa que te queden bosses disperses que ja no pots accedir-hi, i aleshores perdràs una part de la producció i del petroli o gas finalment recuperable, i això ja està passant perquè ja s'han aturat més d'un mes. Ah. Doncs, passi el que passi, ja hem perdut una part de la producció de petroli, sempre mai, que pues, pot estar entre el 2 i el 4% de la producció mundial, que no és una cosa negligible. O sigui que, en els millors casos, estem anant cap a una crisi tipus 2008 o pitjor, i aquest és el millor dels casos. I en el pitjor, pues, anem a una cosa pitjor que la recessió de 1929. O sigui que jo crec que, bueno, vivim una bombolla, estem tota l'estona parlant de la campanya turística i de més,
sí.
Però hi ha un moment després de l'estiu, vull dir, i si aquesta situació no s'acaba d'arreglar, és que anem a una recessió impressionant. O sigui, és que realment el risc que estem patint ara mateix és gegantí. O sigui, jo crec que la gent no és conscient de com de grossa és la situació que s'està plantejant.
Clar, vostè apunta, doctor, que si continuem amb aquesta tendència, amb aquest bloqueig a l'estret d'Hormuz, doncs en 2 o 3 mesos hauríem d'arribar a uns llindars que obligaran a activar mecanismes de protecció. Això vol dir racionament del petroli? O...
Sí, sí. Sí,
sí.
Sí,
eh? Sí. Ja. Clar,
primer restricció i després racionament.
Clar, les conseqüències d'aquest panorama que és inèdit, diguem-ne, en la societat, en la majoria de persones que estem vivint avui en dia, l'any 2026, al nostre país, a Formentera, doncs bé, seria un panorama completament inèdit i, clar, implicaria impactar en la línia de flotació de la nostra manera de viure, perquè Formentera, com vostè sap, doncs la majoria dels aliments es porten de fora, doncs la nostra activitat econòmica preferent i principal, per no dir única, és el turisme, amb persones que venen de fora, gràcies al tema dels bitllets d'avió, i la veritat és que vivim una mica d'esquenes a aquest supòsit. Anem fent, no?
Mira, està clar, però jo faré una reflexió més profunda, i és, a veure, tot el model queda qüestionat per sempre mai, perquè hi ha una cosa que s'ha de comprendre. Hi ha hagut diversos factors que han empès als Estats Units a fer el que ha fet, però hi ha un que ens en parla poc i que no és la flor negligible, i és, al setembre l'any passat, l'Agència Internacional de l'Energia va treure un informe especial que va indicar que, bueno, ja s'esperen que els propers anys veurem un descens de l'extracció de petroli i de gas del món simplement per exhauriment dels pous, i que per més jaciments que es busquin ja no queden grans jaciments per trobar. I que el que esperaven és que els propers 25 anys fàcilment la producció pugui caure com a la meitat del que és ara. La qual cosa que vol dir més competència pels recursos. Però el que jo penso que ja és l'últim clau del taüt és que al gener el propi Departament d'Energia dels Estats Units va tenir un informe sobre la producció dels Estats Units, l'extracció de petroli als Estats Units, i allà per primer cop indicava que ells entraien una fase també de declivi, una fase de caiguda. I aleshores què passa? Els Estats Units té tot un model econòmic muntat entorn al fracking, entorn a una sèrie de privilegis que ells tenen i la manera d'explotar aquests recursos, que va ser que mica en mica anirà desapareguent, i posarà als Estats Units de l'actual situació de bonança econòmica una situació pues, de bastant precarietat. Els Estats Units necessita urgentment controlar quan abans millor uns recursos sobre els quals, a més, hi haurà més disputa a nivell mundial precisament per l'esgotament mundial de tots aquests recursos. I què vol dir això? Vol dir que, bueno, ara estem a la guerra d'Iran, veurem el que dura, però quan acabi aquesta guerra, vostè es pensa que és l'última guerra que faran els Estats Units? Clar que no. Yeah. Si seguiran instant petroli, i aleshores el següent país que atacaran pues, serà Mèxic, Colòmbia, Brasil, el que necessitin. O sigui, ells no pararan. Això és una cosa que jo crec que hem de començar a comprendre, perquè no és que estem en unes guerres pels recursos, que de guerres pels recursos sempre n'hi ha hagut, ara estem en guerres pels últims recursos. I aquí, aquest últims és el que realment implica un canvi molt radical. I aquí, Espanya, Europa en particular, però Espanya, s'ha de reinvertir, s'ha de repensar, perquè és que no viurem en aquestes èpoques d'abundància energètica que han permès justament, per exemple, aquests models de turisme i de més, tot això, mica en mica, això no serà d'avui per demà, òbviament, però amb el pas dels anys és una cosa que anirà cedint, que anirà desapareixent, i és una cosa que haurem d'aprendre a viure d'una altra manera, i jo crec que és un bon moment per fer aquestes reflexions, perquè és que, bueno, no, jo, en el cas de les Illes és encara més problemàtic pel tema de dependència alimentària i exterior, sí. Però el cas d'Espanya no és molt millor, vull dir, el cas de l'Espanya peninsular, en el sentit de també tenir independència alimentària i exterior, que no l'haurien de tenir, i a més, evidentment, depenem moltíssim del turisme, que és una indústria molt important, la indústria més important d'Espanya. I són moltes reflexions que s'han d'introduir, la dependència en el cotxe, per exemple, etc. O sigui, són coses que, bueno, que s'han de pensar. Ja fa temps que les haurien d'haver estat pensant, però és que ara jo crec que ja això ens posa contra el mirall i ens ha de fer veure, bueno, és que cap a on estem anant realment. I, bueno, com diu un amic meu, no?, que no has d'esperar tenir set per construir el pou, o sigui, yeah, s'ha de començar ja a posar fil a l'agulla perquè això tira fort i continuarà en aquesta direcció.
Què vol dir? Quines actuacions podria fer el govern espanyol per intentar, o la Unió Europea, tots a la una, per intentar, doncs, parar millor el cop?
A veure, ells tendiran a fer, i ho sé jo, i vostè pensa, mira, avui mateix
sí,
la ministra s'està reunint amb el director de Cores de la Corporació de Recursos Estratègics del Petroli d'Espanya, en Exolum, que és el gran distribuïdor de productes petroliers, amb Endigas, amb Enagas, o sigui, les persones que s'encarreguen de la producció i distribució del gas natural, etc. Aquesta reunió es té una d'elles a la setmana. I s'estan parlant una mica de quines mesures prendran a les properes setmanes, també en la situació actual, i quines mesures s'han prendre, ¿vale? I això, evidentment, està passant a tota Europa. Bueno, jo crec que la tendència és el continuisme, s'està pensant intentar salvar la campanya d'estiu, que dius, bueno, però després l'estiu, per tardor l'hivern i l'any següent, vull dir, sí, per aquí estem. I jo crec que el que s'intentarà sempre són les mesures menys disruptives des del punt de vista del manteniment de l'estructura econòmica actual tal qual.
Sí.
I jo sóc ja fa molts anys que sé que és inviable. És a dir, nosaltres estem entrant en una crisi terminal de sostenibilitat i com que el nostre sistema econòmic, que és el capitalisme, és un sistema essencialment insostenible perquè necessita créixer infinitament en un planeta que és finit, doncs, bueno, doncs cada cop anirem topant amb més problemes, més límits i més situacions de restricció. Aleshores, les mesures reals que s'haurien de prendre són mesures encaminades a canviar els models de consum, a canviar els models productius i també per assegurar, doncs, els llocs de treball i el benestar de la gent funcionant d'una manera molt diferent a la que es funciona actualment, no? I no sents d'ahir, perquè, clar, evidentment, quan tu tens un sistema econòmic que es basa en el deute i que es basa en el creixement, això costa molt de canviar, a part les inèrcies i a part el cost personal i polític que té, dir, mira, no, és que el capitalisme s'està acabant i abans de que ens arrossegui la seva caiguda, el que hem de fer és fer tota una sèrie de canvis molt radicals, que és una mica el que es propon des del decreixement, no?, d'intentar fer adaptacions pactades i arrogades, perquè la clau de tot és la democràcia, òbviament, el que no volem són sistemes autoritaris que imposin res a ningú, sinó que entre tots busquen solucions que puguin acomodar a tothom, però serà bastant complicat, no? I aquest és un dels altres punts també de la campanya aquesta, no normal. La campanya del no normal, pensem que ha estat una cosa excepcional, tot i que ha rebut una cobertura mediàtica petita, però bueno, el no normal bàsicament ha aplegat un grup d'unes 40 persones, majoritàriament del món de la universitat i dels centres de recerca, també amb algunes persones del món de la divulgació i de l'activisme, que bueno, perquè no podíem cobrir-ho tot, i la idea ha estat cobrir tot l'estat espanyol en un termini de 7 dies. No hem aconseguit cobrir totes les capitals de província, però déu-n'hi-do, perquè la setmana aquesta del 13 al 19 pues, van fer 52 conferències, entre tots, jo vaig fer 5, que ja va ser prou per a mi, i bueno, la idea, després hem continuat fent algunes conferències més, perquè ja ho han demanat, i ara la gent el que està fent és organitzar-se entre la pàgina web i s'estan formant grups en Telegram i coses així perquè la gent s'organitzi localment per començar a fer coses bueno, que puguin ser útils davant d'una situació que el que esperem és que els propers mesos esdevingui realment complicada. És que és el que dic, és que en els millors escenaris que això s'acabés ja, estàs parlant d'una recessió més forta que la del 2008. I aleshores, bueno, doncs jo crec que és important que la gent comenci a reaccionar, perquè sobretot el que he dit abans, que passi el que passi, això continuarà. S'ha de canviar tots els modes de produir, de consumir, s'ha de consumir el local, s'ha de favorir doncs, la reparació i el reciclatge i l'aprofitament de les peces, s'ha d'acabar amb aquesta idea de la solucència programada. Són idees que han repetit mil vegades
sí,
i que coneixem molt bé. El que passa és que s'han d'implementar dins d'un sistema funcional i no ens enganyem, fins ara no hi ha hagut interès real en fer això, més que res perquè, clar, implicava un canvi excessivament radical d'un model econòmic que és el nostre, que és el capitalisme, que, bueno, pues que òbviament se resisteix a desaparèixer, però que, clar, que al final a poc anirà parant simplement perquè el tanc del dipòsit se li quedarà buit.
Déu-n'hi-do. I d'altra banda també veiem certes reaccions a aquestes, aquesta campanya del no normal i altres intervencions que vostè ha fet en l'àmbit públic. A mi em recorden un poc, no sé si he vist la pel·li aquella del 2021, Don't Look Up, No mires arriba.
Sí, sí.
Bueno, evidències científiques que apunten cap a una direcció i bé, doncs la societat i els interessos econòmics que apunten cap a l'altra. Se sent així una mica?
M'he sentit així sovint al llarg dels anys. Ara mateix, però, em fa gràcia perquè, per exemple, avui mateix a La Vanguardia, que som un diari conservador,
sí,
pues, publiquen un article que és traduït de l'Economist, que tampoc és precisament el manifiesto del Partit Comunista, i allà doncs, bueno, pues estan parlant de que la població, la societat viu en un gran engany i que no se n'adonen de la bufetada tan grossa i fan servir expressions i coses que són com les que faig servir jo. O sigui, que jo el que veig ara mateix és que hi ha bastant nerviosisme perquè, òbviament, se les estan veient les orelles al llop. O sigui, en aquest moment concret, i una altra cosa també, els meus clàssics detractors, no? Jo tinc tota una colla de persones que dediquen el seu temps lliure, o no, potser és el seu temps de treball, no ho sé, a insultar-me i a assetjar-me pels mitjans i demés, i dius, bueno, que també és una mica absurd, perquè jo en el fons soc un científic, soc un tècnic i al final dono dades, si no estàs d'acord, sí, sí, perquè quines dades són errònies, soc d'interpretacions, però és igual, això és el que tenim avui en dia. I clar, aquesta gent estan tots molt callats, la qual cosa també és significativa. Jo que penso que ara mateix el que hi ha és un grau de por, un grau de sobrecogiment, anem a dir, bastant important, o sigui, està tothom amb l'ai al cor, saps? Perquè, bueno, perquè ja veiem que això no anirà bé. Ningú no vol donar les males notícies, ningú no vol ser desencadenant d'un pànic bancari, financer, el que vulguis, però al mateix temps, a veure, som tots adults i ja sabem el que hi ha. O sigui, que ara mateix just, no, ara mateix el que hi ha és una tensa espera. I el que tinc bastant interès de veure és com tota aquesta gent que ha dit el que ha dit els anys que ho ha dit es posicionarà de cara al futur. Perquè jo estic convençut que moltes d'aquestes persones canviaran de bàndol o canviaran de discurs, pretenent que sempre han dit el mateix. I bueno, pues serà curiós de veure. Anem a un entorn complex. Jo també una cosa important que jo crec que s'ha de dir tècnicament, és una situació que podem enfrontar. No és una situació que sigui complexa des del punt de vista tècnic a garantir pues, un benestar semblant al que tenim ara. O sigui, la gent té tendència a pensar que en una situació com aquesta és que tècnicament no podem fer res, que és un problema tècnic, és un problema que falta energia i que vols fer... No, que la gent no s'enganyi. A nivell de tecnologies, tenim tecnologies, algunes no basades en el petroli i que tampoc estan basades en la producció d'electricitat, que permeten cobrir les nostres necessitats. Aquí el problema no és un problema tècnic i mai no ha estat, és un problema del model de societat, és un problema social. S'ha de canviar el model de societat i fonamentalment s'ha de canviar aquesta idea absurda de que podem créixer infinitament en un planeta finit. Un cop acceptem i un cop comencem a fer les coses que s'han de fer, doncs podem parlar, però clar, això és molt gros, perquè en el fons estàs dient que hem d'abandonar el capitalisme, i això per a moltíssima gent, això és un tabú, això és un anatema, això és una cosa que no es pot dir. Aleshores, les complicacions comencen realment en aquest punt, en el moment que tu dius, mira, és que hem d'anar a un sistema que sigui veritablement sostenible i que, evidentment, no pot ser el capitalisme.
Déu-n'hi-do. Antonio Turiel, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui una bona setmana.
Igualment.